sintonia d'opinions a mig matí, com cada dilluns amb els nostres tertulians. Saludem a la Christine Merlier, bon dia.
Bonjour, bon dia a tothom.
Lourdes Auquer, Octavi Formatger, bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I Antoni Puig, bon dia.
Pues des de l'exili a Roda de Barà i avui no fa sol, bon dia.
Bon dia. Doncs som-hi, comentem com sempre els temes més actuals, aquells temes que tenim damunt la taula, i doncs comencem parlant de la Covid-19, aquesta vacunació que està en marxa. Es diu que potser a l'estiu ja es guanyarà aquesta immunització que tant es necessita, i doncs vinga, sembla que la cosa va bé, no? Sembla que va bé.
Sí.
Bueno, sembla que comencen a arribar turistes ja, veiem imatges per televisió que ja comencen a arribar turistes de tot arreu. Diuen que a partir del dia 7 de juny ja podran entrar turistes de tot arreu del món, sempre que portin un certificat de vacunació, que això no sé si la gent que està a l'aeroport...
O un PCR.
Un PCR, però bueno, no sé si la gent de l'aeroport estan preparats per llegir certificats de vacunació en tots els idiomes, no sé,
per,
ja veurem.
Per cert, referent a això, Octavi, ara s'ha sabut que a l'aeroport de Madrid ha entrat gent que portaven un PCR positiu, i el que porta un PCR positiu sap que ha embarcat a l'avió amb coronavirus.
Ui.
I han entrat a Madrid.
Ja habrà casos.
La presidenta de la Comunitat de Madrid sembla que es renti les mans de lo que passa a l'aeroport de Madrid, la seva comunitat, però ha sigut ells que ho han destapat, que persones que tenien PCR positiu, que vol dir estan infectats, han volat amb tot el coneixement de causa i han passat els controls a l'aeroport i han entrat al país.
Bueno.
D'aquesta manera es transmet el virus de la Índia i els altres.
I al seu país no li han fet cap prova, llavors?
No, sí, porten
un PCR positiu.
Però un PCR
el país d'origen se l'ha tret de sobre.
No sé de què serveix.
No sé de què serveix.
Jo crec que es fa una mica de màniga ampla i es posa de manifest que aquí el que interessa és que arribin turistes, que obrin els hotels.
Exactament.
I que reactivi l'economia i, escolta,
exactament,
i mira, tira i passa com puguis. Sí, sí.
Negatiu, ja està.
Sí, sí.
Jo només us he de recordar que quan França estava confinada, els francesos baixaven a Madrid i s'exhibien per la televisió.
Exactament.
I això era, com es diu, la liberté. Bueno, aquí és la libertat, diuen ells, no?
Sí. La liberté, la fraternité.
Una mica la fraternité també, sí, amb aquestes reunions i trobades és la fraternité també amb els espanyols, això està clar.
Claro. Somos todos hermanitos.
La égalité no, encara no, però égalité, la fraternité sí, eh?
Sí.
I la soca de la Índia va continuar el seu camí i van fent estralls, Cuidado, cuidado, perquè les vacunes que tenim en aquest moment no sé si són actives en tots els casos amb les mutacions d'Índia i altres llocs,
Mira, Antonio, com ho piensas.
Bueno.
Antonio, piensa.
En tot cas, el fi de l'estat d'alarma, que ja fa 3 setmanes, recordem-ho, el 9 de maig va ser, no ha suposat com es temia l'augment de casos, sinó que al contrari, cada cop doncs, va baixant més en picat. Les UCI doncs, es van alliberant ja de malalts crítics i doncs, sí que hi ha contagis perquè en segueixen havent, però doncs, la situació no és la que teníem ni molt menys.
Que s'autoritza en alguns països la vacunació ja a nens... la franja entre 12 i 15 anys.
Amb vacuna... crec que això és un estudi que ha fet l'Agència Europea del Medicament,
i
diuen que sí. Bueno, se suposa que primer seran els que els hi toca, no? I quan els joves, doncs quan els hi toqui també, no? Suposo.
Sí.
Això no queda gaire clar. És que es creuen, normalment es creuen opinions d'un, de l'altre, d'aquest. Surt un epidemiòleg per la tele i diu una cosa, surt la Unió Europea per una altra i moltes vegades se'ns creuen les coses i a vegades hi ha opinions que són endarrerides respecte a altres que són més actualitzades. Bueno, això, estem en un moment en què la informació és massa, no? Hi ha massa rodes de premsa i masses informacions, no?
També és simptomàtic que, per exemple, la franja d'edat que havien rebut AstraZeneca en primera dosis, el govern espanyol sembla que impulsa que es vacunin la segona dosi amb Pfizer, però que la gent prefereix AstraZeneca, perquè se'n refien més dels consells dels experts europeus en salut que de les indicacions del govern espanyol. Això és simptomàtic, eh? Vull dir, això és un baròmetre de la credibilitat del govern espanyol i de com ha actuat amb aquesta crisi, eh? La gent no se'n refia.
Aquí el que em sobta més és que, en principi, pels que ja estan vacunats en primera dosi amb AstraZeneca, ara se'ls dona la possibilitat de que la segona dosi sigui amb Pfizer. Bueno, lo normal serà amb Pfizer, però que si volen també vacunar-se amb AstraZeneca, hauran de signar un document. Això...
I amb Pfizer també.
La veritat és que... No, amb Pfizer no. El Pfizer és la que toca i ja està. Si volen tornar-se a ser vacunats amb AstraZeneca, hauran de signar. I el que m'ha sobtat més és que els primers casos, doncs, la majoria de gent ha decidit signar, cosa que normalment quan et fan signar alguna cosa fa una mica de por, perquè clar, dius, què passa aquí, no? Per què em fan signar, no? Hi ha una mica de recel sempre quan et fan signar alguna cosa, no? I no, la majoria ha signat que sí, que volen amb AstraZeneca. Cosa que abans la gent feia molta por vacunar-se amb AstraZeneca, però ara resulta que la segona dosi la volen igual. Suposo que la gent, pensem que sempre serà millor que et vacunin amb la mateixa, si ja saps que no t'ha fet res i que no has tingut efectes secundaris i tot això, doncs és molt més segur. No ho sé, suposo que és això.
Tot i això, la majoria d'efectes secundaris es tenen amb la segona dosi, que no amb la primera.
Ah, mare meva. Bueno... Una altra, pues, és que, a veure, Sònia, jo el que no entenc, que sóc l'afectada, que m'han vacunat amb l'AstraZeneca, no sí. Entenc que no em van deixar escollir la primera vegada i ara tinc que escollir entre la segona.
No, i clar, i quins coneixements tens tu per saber el que et convé? Clar. I que... són els experts qui ho saben, no nosaltres, no? En aquest cas.
Clar, el que no sé és que, quina posar-me ara quan m'avisin, perquè clar, jo l'altre no sé, de moment jo amb l'Astra estic bé i no m'ha fet res, però jo no sé la Pfizer si em anirà bé o no em anirà
clar.
Bé. Llavors,
nadie
és un dilema.
Sabe, nadie. És un nadie dilema. De la gente no lo saben. ¿Cómo vamos a saber nosotros esto?
Clar.
Y si no hay responsables, si hay problemas dentro de meses, no habrá responsables.
I per què ens fan firmar un paper si ens posem l'Astra?
Precisament, Cristina.
Ningú ha dit per què?
No te lo diran.
La responsabilitat.
Sabem que és peligrosa.
És que la lògica ens diu que haver de firmar seria si et posessin la de Pfizer i no la d'Astra, no? Clar. Perquè dius l'Astra ja te l'han posat, per tant ja la tens i ja està. I ara canviar, o sigui, el que no sabem és si són compatibles una amb l'altra, perquè no hi ha hagut temps encara d'experimentar si són compatibles. L'Agència Europea del Medicament diu que sí que són compatibles, però amb tan poc... s'han fet un estudi sobre 600 persones només, i amb tan poca experiència no es pot saber. Per tant, t'haurien de fer signar si et posen la Pfizer i no la d'AstraZeneca, que això és al revés. Però, bé, hi ha tantes coses que no sabem que ja no ve d'una.
No resultarem mai, Octavi.
No ve d'una.
La AstraZeneca es peligrosa, ya está, es el significado de esto, es peligrosa.
¿Y quina no es perillosa?
¿Y la otra no es perillosa?
Para mí todas, por eso no me vacuno, o sea, está clarísimo.
¿Y la de Janssen no se'n parla ara últimament?
¿Y la de Janssen no els interessa ara?
Jo penso que tot això respon a interessos comercials i polítics, perquè, clar, què sabem nosaltres, no?
Econòmicos.
Clar, en el moment que hi ha una vacuna i hi ha disponible una vacuna, doncs aquella és fantàstica. El mateix que va passar amb les mascaretes al principi. Deien que no calia la mascareta, però és que no calgués, és que no n'hi havia.
No n'hi havia,
I quan hi van haver mascaretes, doncs ja, llavors ara ja és obligatòria. Bueno, doncs les vacunes, en funció de la disponibilitat que tinguin els governs, doncs faran propaganda. Quan van començar a dir pestes de l'AstraZeneca, bueno, molt bé, la gent va agafar una psicosi terrible, no? Sí. Però mai es va dir els efectes secundaris de la Pfizer. I estic segur que n'hi havia d'efectes secundaris. No m'ho crec que la Pfizer no tingués efectes secundaris. Però resulta que la dolenta era l'AstraZeneca, només aquesta.
I de, momento dicen esto, a ver qué van a decir luego.
Però a veure, hi ha una cosa, si té efectes secundaris fins i tot l'aspirina, tots els medicaments...
Tots els medicaments, exacte. Tots.
Sempre hi haurà una persona que no li sentarà bé un tractament mèdic.
Clar.
Això ja és... però en aquest moment, què interessa més? Salvar 400 milions de persones o intentar evitar que no se'n mori cap? Això no ho aconseguiràs mai, el zero no existeix, però salvar 400 milions de persones, a lo millor en salves 399 milions. És igual, això és un tema... A mi el que més pànic em fa és com les altres dues fabricants de vacunes, la Pfizer i la Moderna, de seguida ja han recomanat la tercera dosi per si a cas, que serà, suposo...
I després serà la quarta, etcètera.
Bueno, clar, com que hem vist que els virus muten, les vacunes s'actualitzen, com la de la grip que ens posen cada any. Jo estic segur que la vacuna de la grip que ens posen, la sistemàtica aquesta, ha evolucionat conforme a les soques existents de grip. Bueno, doncs Pfizer i Moderna, que tenen un cert prestigi, ja han vist, doncs mira, escolta'm, a vacunar-se cada any, amb l'actualització de la vacuna i el negoci nostre continuarà. Cosa que considero legítima, eh?
Amb la qual cosa, doncs, es va perpetuant el negoci, no? Que és el que va passar amb les simvastatines i totes aquestes coses, no? Que fa 10 anys resulta que el colesterol havies de prendre pastilles a partir de 250. Ara va baixant cada vegada, no? Ara ja és 200 i si són 180... de colesterol ja has de prendre simvastatina i va baixant, amb la qual cada dia s'augmenta més el número de persones que l'han d'utilitzar, no?
I s'oblida que la simvastatina té efectes secundaris, et fan mal les articulacions, et bellugues menys, llavors t'engreixes, fas menys exercici i el colesterol pot pujar també.
A ver, yo pregunto, si sabéis todo esto, porque ya veo que sabéis bastantes cosas, ¿cómo confiáis en este sistema?
I què s'ha de fer, Christine, si no confies en el sistema?
Negar-te.
Però
què?
Bueno, negar-te que aprendre res, doncs no aprenc res i ja està, no?
No, jo suposo... Tu vas per la vacuna, no, Christine?
Sí.
No?
Exacto, por todo lo que promueven esta gente, ¿eh? Porque vale, nos han vendido una historia que yo sigo con mi guión, ¿eh? Pero esta historia no es tal cual. Todo el mundo se ha tragado la historia como nos lo han contado, que nos lo han contado, pero todos los medios, todos a la vez, con el mismo discurso. No es así esta historia, no es así. ¿Que hay gente que ha muerto del COVID? Claro, también hay mucha gente que se ha muerto de la gripe, ¿eh? Muchísima. La gripe hoy ha desaparecido, ya no existe. Esto ya es dudoso, es muy dudoso, ¿eh? Bueno, total, lo único que yo pregunto, ¿por qué confiáis tanto en toda esta movida? No lo entiendo.
Yo te contestaré, porque con que no sabem...
Exacto,
per exemple,
no sabem.
En el meu cas, jo, per exemple, com que no sé, lo que tinc por de que això sigui...
Confies. Esto te lo han metido adentro, la
sí,
por.
Però si jo no em vacuno, tinc por de que jo transmeti el virus a les persones que tenen relació amb mi.
No, perdona, vacunador.
Por...
Octavi, perdona, vacunado eres igual, puedes pasarlo a quien sea, ¿eh? Averiguar. A ver, però, por favor, informaros bien. Los vacunados pueden pasar el virus a todo el mundo.
Sí, ja ho sabem.
Cristina,
jo contestaré.
Octavi,
no digues esto.
Jo contestaré el que dius tu. Personalment, contacte social, hi ha una forma de protegir-se, que és minimitzar el contacte social.
Te proteges a ti mismo.
La gent de la nostra generació això ho ha entès. Jo ahir vaig fer el primer dinar en un any i mig amb persones que no són de la meva bombolla. Vaig anar a dinar a casa d'una amiga que està vacunada amb les dues dosis, la meva dona i jo també estem vacunats amb les dues dosis, i ens vam atrevir a anar a dinar a casa d'aquesta amiga, que lògicament ens vam treure la mascareta per dinar. És el primer contacte social que tinc en un any i mig. El temps que ha passat amb tota aquesta història de la vacuna. Això és una autoprotecció. I, evidentment, a mi no em trobaràs mai amb un botellot
si funciona, de gent jove
amb proximitat d'un pam de cara a cara, perquè tinc francament por, encara que estic vacunat, d'infectar-me.
Perquè sé que... Però us heu comentat la palabra por, eh? Por.
És la por, no, no. Sí. Ah, jo...
Digue-li por, digue-li prevenció, digue-li aprensió, el que tu vulguis. Però jo procuro fugir dels punts de perill. Igual que conduint...
Qui té confiança en el seu sistema immunitari? Qui?
Però, Cristín, tu ja veu que no, veig que no hi creus amb el coronavirus, no?
No, que dius. Sí, en el coronavirus sí, claro que sí.
Sí, però...
Conozco gente que lo han tenido, se han recuperado, y conozco sé también de gente que se ha muerto.
Sí.
Y te digo, ¿cómo la gripe? ¿Cómo la gripe? ¿Que es más contagioso? Sí, es más contagioso. Y que hay mucha
molt
gente
més,
que
molt més contagiós, molt més.
Sí, ¿no? Yo sé de lo que estoy diciendo, lo sé. Yo me he informado muy bien y me informo cada día. Pero nos ha vendido un rollo que no es.
No estoy de acuerdo, Cristín, porque mira, ahora, por ejemplo, Argentina, no sé si te has enterado, ha vuelto a cerrar, o ha tornado a tancar todo. Bueno, lo sé por la novia de mi hijo, que es argentina. Argentina ha cerrado todo sí. Otra vez. 10 días. Porque están los hospitales a rebentar.
Hay que comprobarlo, Lourdes. Hay que comprobarlo.
No, es que lo compruebo porque la novia de mi... Laura es argentina. Mi hijo está en contacto con su novia cada día.
Lo sabemos. Tener el virus no quiere decir morirse. Es que le han metido en la cabeza de la gente que tener el virus es morirse. Lo han metido y lo han vuelto a meter.
Pero ¿eh? Sí, tenemos amigos que han muerto de eso.
Sí,
tú bueno, también como tienes gripe, amigos, porque nosotros
no parleu les dues alhora, si us plau.
Cristín, tenim amics que ens han mort d'això.
Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo.
También que s'han contagiat i que l'han passat canutes. Han sortit endavant alguns, però...
Yo también conozco mucha gente que se ha muerto de la gripe, muchísima gente. Es que no sé, es que no hay manera. Tenéis que entrar en páginas oficiales de estadísticas y mirarlas. Oficiales, ¿eh? Yo no digo de cosas fantasiosas ni mucho menos. Simplemente hay que investigar un poquito. Os vais a dar cuenta que sí que existe. Yo no digo que no exista. ¿Y que hay gente que se muere? Pues sí. Pero no es lo que nos venden, no es el rollo que nos venden.
No, yo no estoy de acuerdo.
Nosaltres tenim amics que s'han mort i amics que ho han passat molt malament, que gent que li han foradat el coll per poder respirar, gent que s'han passat amb un llit un mes amb un respirador passant les canutes. Jo el que miro, tu dius, mireu les estadístiques. Bueno, ara estic mirant l'estadística d'avui, els llits de la UCI...
Donde miras, cuidado donde miras.
Bueno, els llits de la UCI estan a 256 pacients avui. Fa menys d'un mes estaven a 500. Avui estan a 256.
No, però no són aquestes estadístiques que he mirat.
Bueno, jo no sé si això és efecte de la vacuna, podria ser, o pot ser que sigui per la calor, bueno, no sé. Però l'estadística diu que hi ha la meitat de malalts a la UCI.
Cristín i Octavi, la cosa és molt més senzilla. I ara l'actual president dels Estats Units ha tornat a destapar. Evidentment que el coronavirus, el Covid, és una grip. És una grip potenciada.
Jo no dic que sigui una grip, no?
És una grip potenciada, natural o artificialment. I ara s'ha tornat a destapar el meló si realment a Xina, que és d'on es va ocasionar aquesta grip, i moltes de les grips que utilitzen el virus utilitza un animal com a transmissor, i fixeu-vos que totes les epidèmies que tenim nosaltres venen d'Orient, que és d'on hi ha molt contacte entre animals i persones, i ara es torna a qüestionar si realment aquest virus que va començar a Wuhan va ser natural, va ser un accident o va ser artificial. Però, evidentment, és una grip potenciada. I com que els coronavirus, que n'hi ha de molts tipus, a la humanitat li fan mal, totes les grips acaben amb el mateix. Mocs, encostipats, problemes a les vies respiratòries. Però aquest virus és extremadament actiu i aleshores hi ha un segment de la població que no resisteix a l'atac víric, i és quan tenen problemes pulmonars, quan se'ls ha d'intubar, quan tenen problemes d'articulacions, fins i tot problemes cerebrals per infeccions, desencadena tota classe de processos quan l'organisme és dèbil. Però és una grip. Llavors, la qüestió és si aquesta grip és natural, artificial, o ha estat accidental la difusió d'aquest virus. Això és la mare del bé.
I això no crec que s'arribi a saber, no? Perquè tampoc ho estan posant... Tampoc ho estan posant molt fàcil per investigar,
S'hauria de saber, però això necessitem més temps. Amb totes les malalties ha passat. No es poden saber, totes aquestes preguntes no es poden respondre en un any, només en un any i mig. No n'hi ha prou.
És com el SIDA, no? El SIDA nunca se ha entendido muy bien cómo ha aparecido.
Sí, també va ser de laboratori, no?
Exacto.
I després, respecte a Xina, un país que és capaç de posar una nau a Mart, se li ha escapat aquest microbi, aquest virus que s'ha escampat per tot el món.
Sí,
això també ens ho hem de qüestionar.
És una mica estrany. Sí.
És molt estrany, eh?
Sí.
Yo he leído una noticia, no sé si la habéis leído, que ahora también hay la gripe aviar para las personas, que ha aparecido para las personas, ya me dirás tú.
Pero es que sí ha habido gripe aviar. La peste aviar afectava les gallines, però de cuando en cuando... La humanitat, aquella víctima d'una epidèmia que venia dels ocells, una que va vindre del Vietnam. La penúltima crisi que va haver de vacunes era una vacuna que també tenia origen... un virus que també tenia origen en volàtils, que venia de Taiwan, si no m'equivoco, i va ocasionar aquella crisi que tota Europa va comprar vacunes que no servien per res.
Sí, exacte. Espanya entre ells.
No, això són diners i diners.
Vinga, en tot cas, recordem que els botellons estan en auge, que cada setmana hi ha juerga a tot arreu.
Bueno, hi ha discoteques... Doncs
clar, què han de fer els joves? Què han de fer els joves? Què han de fer?
Però és un segment de la població que pot votar perquè ja té una certa edat, però que en canvi no té el més mínim escrúpol en prendre mesures sanitàries. Ells es pensen que no els afecta i no calculen que poden transmetre el microbi, el virus,
però...
a segments de la població vulnerable.
D'acord, però de fet aquests botellons no han fet augmentar la transmissió del coronavirus, també cal dir-ho.
Afortunadament.
No l'han fet augmentar. I ells segueixen fent botellons cada setmana. Ara, en 3 setmanes, des que no hi ha estat d'alarma, ja s'hagués notat si hi hagués contagis. I, de moment, no n'hi ha més.
Però els botellons ja hi eren... Quan hi havia les discoteques obertes, també hi havia botellons, perquè això no s'ha inventat ara.
Sí, però potser no tants. Potser no tants.
Pot ser que n'hi hagi més, ara.
Home, no tanta gent agrupada, no?
Però no tot el mundo tiene dinero para ir a una discoteca.
Això contradiu també una miqueta les tesis de Christine, perquè si no hi ha hagut una extensió de l'epidèmia per culpa dels botellons, vol dir que el segment vulnerable està protegit. És evident, ens han vacunat.
Bueno.
O altres coses.
Octavi, alguna causa hi haurà? De que no fiquem.
Home, ja, d'aquí 10 anys ja ho sabrem.
Sí.
Vale.
No sé.
Jo firmo per viure'ls,
No sé.
Jo en tinc 75,
Mientras lo puedan tapar, lo taparán.
Vinga, doncs. Deixem.
Sí, vivint dia aquí, ja no compta.
Deixem el tema i també parlem del cas que ens posa tots la pell de gallina, aquestes dues nenes que han desaparegut, doncs suposadament pel seu pare, a Canàries, i que està donant la volta al món també aquest tema, i la consternació no, de molta gent, i de no saber què ha passat.
Sí. Ara es veu que la policia espanyola ha emès un retrat robot del pare amb diferents canvis facials, amb barba, sense barba, amb cabell ros, cabell retallat i demés, perquè si aquest home ha fugit ara, sembla que pot haver marxat fins i tot a Amèrica, perquè ell va transbordar amb un altre vaixell.
¿Qué nacionalidad tiene este señor?
Sospitava de Marroc, sospitava d'Amèrica, si s'han portat les nenes o no. I a Tenerife, ahir o abans d'ahir, va desembarcar un mini submarino d'aquests d'exploració, que pot baixar fins a 1.000 metres de fondària, per rastrejar el fons marí a la zona d'on suposadament van desaparèixer per última vegada, d'on van trobar la barca abandonada.
La barca que l'havien vist amb ell, amb aquesta barca, just el dia de la desaparició, i que va ser gravat amb carregant diverses bosses, aquesta barca.
Bosses grans, Bosses
i es veu que un dels mòbils de les nenes estava actiu i es va aconseguir rastrejar la senyal, i ara fan la triangulació de la zona de probabilitat i el submarino explorarà aquesta. Però hi ha fondàries fins a 1.000 metres, és davant de la costa de Tenerife. Això és buscar una agulla amb un paller, dos nenes al fons del mar. Normalment els cadàvers, quan porten un temps sota l'aigua, suren. I aquestes nenes han desaparegut per sempre.
Bueno, per el padre, quina nacionalitat tiene el padre?
Perdón?
Canario, no? És canari?
Suposo que sí. Tomás Jimeno es diu, no sé.
I la mare sí que és estrangera, eh?
Sí, la mare és estrangera.
En tot cas, la principal línia d'investigació va cap al segrest, tot i que no es descarta res, clar.
Sí, exacte.
Des de luego és un bon tema per una novel·la negra, eh? Sí. Hi haurà algun escriptor que s'aprofitarà de l'argument, eh?
Jo vaig estar llegint un article i deia que hi havia un mal rotllo entre els pares, no? També, clar. Perquè la mare havia refet la seva vida, no? Però
ell també, ell, no? El pare també havia refet,
sí,
no?
Sí, però ell va trucar-lo perquè se'ls havien portat en règim de visites, no? Sí. I la veïna va dir que les nenes havien estat jugant al pati i tal, però que ell la va trucar en diverses hores, saps? Nerviós, però a l'última li va dir que mai més tornaria a veure les nenes. Això és el que ella va confessar. I és quan ella es va alertar perquè veia que passava l'hora i que no tornava. Ni a l'última el va trucar i ell li va dir mai més tornaràs. Ara, jo crec que potser no les ha matat, igual se les han portat a un altre país.
Jo crec que sí.
No?
Ja fa un mes, ja fa un mes d'això.
Aquella noia a Galícia que va desaparèixer també, ja en van trobar el mòbil i al final van trobar el culpable i van trobar el cadàver en un lloc que era impossible trobar-lo.
Sí, però al mar, no sé jo si és molt fàcil trobar-la.
Però hi ha centenars de casos...
Al final es descobreixen.
Hi ha centenars de casos que queden. Recordo la noia aquella de Cornellà, la Cristina Bergua, que ara ha fet 25 anys que va desaparèixer i ningú no té ni idea, i els pobres pares encara estan publicant fotos i això, perquè encara no s'ho han tret al cap. Sí. Vull dir, hi ha coses que... Però hi ha centenars de casos que no s'han...
La niña esta que desapareció en Portugal, que era inglesa...
Ah, sí, la Madeleine. La Madeleine.
I les mateixes niñes d'Alcácer, les causes de
Canàries, la mort. També.
Sí. I l'assassí continua amb una espècie d'entelèquia.
Sí. Un nen canari, també, que no s'ha trobat mai, tampoc, vull dir...
Hay gente que desaparece, ¿eh? Sí. Bastante
Des de l'època de Caín i Abel, mitja humanitat mata l'altra mitja. Sempre hi ha hagut assassinats. Sí. N'hi ha alguns que resolen i altres no. És com ara els programes aquests de divulgació, el National Geographic i tot això, ara es dediquen a investigar mòmies egípcies i estan descobrint assassinats, però mòmies que han estat mortes de forma violenta.
Sí, o sigui que...
I ara amb els escàners i amb els...
El gènere humano...
Amb els tacs estan descobrint autèntics crims de sobre mòmies.
La qüestió és que les nenes no surten, eh?
Exactament. Pobretes, sí. No. Sí, sí.
No. És aquesta, eh?
Esperem, tenir notícies i si poden ser, les millors notícies sobre aquestes dues nenes, eh? A veure. Parlem també del preu de la llum, com bé sabeu, hi haurà unes tarifes superpràctiques per tothom. La llum és un... Recordem, no?, que és un servei essencial que paguem a preu d'or. Per ser servei essencial, de vegades ho hem de posar una mica en dubte. Però vaja, que hi haurà tres franges, com un semàfor, verd, carbassa i vermell. I llavors, hem de tenir en compte aquestes tres franges, que són de 0 de les 12 de la nit fins les 8 del matí i caps de setmana i festius és quan hem d'aprofitar per tot allò que... O sigui, posar rentadora a les 4 del matí...
Hay que vivir de noche.
Sí, exactament. Hay que vivir de noche, tú. La rentadora a les 4 de la matinada la podem programar tranquil·lament, que els veïns segurament no es queixaran.
Claro,
a les 3, a les 4. Sí. Llavors hi ha l'hora així, la mitja, la plana aquesta, que és de 8 del matí a 10 del matí, de 2 de la tarda fins a les 6... i des de les 10 fins a les 11. Val? I l'hora punta, quina és l'hora punta? De 10 del matí a 2 de la tarda, o sigui que si heu de cuinar, feu abans de les 10 del matí. El forn... El forn el podeu engegar a les 8 del matí, que és l'hora plana. Si ho feu abans de les 8, millor, que és més barat. Però si no, a les 8 del matí, a les 10, tot apagat. De 10 a 2 no podem gastar res de llum. Res. I per la tarda, de 6 de la tarda a 10 de la nit. A l'hivern, què hem de fer? Abrigar-nos. Abrigar-nos, perquè, clar, de 6 de la tarda a 10 de la nit, que és tot fosc i negre, és hora punta. Així que ja em direu, permeteu-me que ho digui així, quin cachondeo i quina presa de pèl. Quina presa de pèl.
Octavi ho va dir perfecte la setmana passada. El preu de la llum seguirà igual, però les franges punta serà més cara.
I pagarem més, evidentment, que això es pagarà, això repercutirà.
La baixada de preu, res.
A mi em queda exactament el dubte, o sigui, això és una pujada de preus encoberta, això ho tinc claríssim. D'aquí 3 mesos, si vols, apunta't, Sònia, apunta't a l'ordre del dia d'aquí 3 mesos,
sí?
I parlarem si realment paguem més o paguem menys.
Vinga.
I ara, i això que ara, tothom posarà les rentadores a les 4 de la matinada.
Sí, ho tinc claríssim. Jo ho tinc claríssim. Sí. Renta, vaixelles, el forn, tot el que hagi d'engegar serà a partir de les 12.
Posant la rentadora a les 4 de la matinada, pagaràs el mateix que pagues ara.
Clar.
Però com la posis a l'hora punta, pagaràs el doble.
Clar.
I això... perdoneu el que us ho digui, però és una pujada de preus encoberta.
Sí, això ja
ho vaig dir jo també, quan hi havia allò dels fons europeus, resulta que el govern espanyol es va comprometre a rebaixar les pensions, a rebaixar els salaris, a pujar impostos i, lògicament, a pujar també el preu de la llum, perquè si puja el preu de la llum, també pugen els impostos de la llum.
Clar, quants expolítics viuen de les elèctriques?
Bueno, doncs aquí està.
No. I a més, hi ha un fet agreujant moltíssim, que demostra la mala fe de l'Estat, dic mala fe amb totes les paraules, mala fe, és que per generar electricitat avui a Espanya hi ha molta producció eòlica, seran lleixos els molinets de vent, però el vent és gratuït, no es paga la matèria prima. Quan les centrals eren tèrmiques s'havia de pagar el carbó i s'havia de pagar el petroli, però tant l'energia hidràulica, que afortunadament tenim anys hídrics bastant bons, l'energia eòlica, la del vent, la matèria prima és gratuïta, i nosaltres ja vam pagar a preu d'or les centrals nuclears, que de fet el cost per quilowatt de la central nuclear és el més barat de totes. És el sistema més eficient per produir energia elèctrica. Però nosaltres hem pagat amb el rebut de la llum, la moratòria nuclear i altres peatges, el preu de les centrals nuclears. Aleshores, han baixat els costos de producció i pugen els preus de venda. Ja m'explicareu si no són un atraco. Ah, i a més pujaran els costos...
Hay otro problema, es que por la noche las máquinas de lavar, la mayoría de las máquinas, hacen un ruido espantoso.
Sí.
Pues va a haber un montón de problemas entre vecinos.
Bueno, hi ha comunitats que a partir de les 10 de la nit hi ha un lletrero que et diu que no posis la rentadora. Imagina't ara. Clar,
una cosa el rentavaixelles, que no fa soroll.
Hay que lavar a mano.
Però la rentadora, déu-n'hi-do el soroll que fa,
Ho ha de ser nova, d'aquestes ultramodernes.
No, i tot i això, clar, fa vibració, vull dir, és que no.
No, i a més, altra cosa, la qualitat de les vivendes, la qualitat de les vivendes a Espanya, la qualitat de les vivendes a Espanya no registra ni l'aïllament tèrmic ni el sonor. Hi ha molts pisos que estan molt sonoritzats.
Vinga, doncs ja sabem. Anirem recordant això de l'horari, perquè no se'ns oblidi. A partir de demà, eh?
Sí, a partir de demà.
Demà, a les 7 del matí, per anar bé a les 7 del matí aneu fent el dinar, ja. I el sopar, de pas.
Tu posa...
M'ho prenc així, perquè si no és per plorar, és per plorar.
Ja està.
Si fem el pollastre al forn a les 7 del matí.
A les 7, a les 7 és l'hora ideal, que a les 8 ja el tinguis fet.
Ah, llavors no el podem escalfar.
No, no, no el pots escalfar. No. No, però ara a l'estiu aprofita que fa solet per ficar-lo al solet una mica.
El restaurant Roda de Barà tenim uns quants excel·lents restaurants.
També podem anar a dinar fora, clar.
I haurem de dir que siguin clements amb el preu de les pizzas, perquè els forns és el que
cal. Sí, els restaurants els hi afectarà.
I normalment et mengem les pizzas a hora punta.
Oi.
Bueno, amb el qual tindrem una excusa perfecta per pujar el preu. Tindrem una excusa per pujar el preu de la pizza.
No, però que siguin clements, tu.
Bueno.
Vinga, que els que no sé si són massa clements són els bancs, amb les seves comissions, que també estan en auge.
Pobrets bancs.
Sí. I sobretot...
Aquí hi ha protestes diàries.
Les protestes que generen en la gent gran, sobretot.
Home... És que hi ha gent gran que no entén de les noves tecnologies i veus que els tracten tipus vaqueta. Hi ha gent que et demana que li treguis els cèntims pel caixer. Imagina't, si tu ets una bona persona, molt bé, però el meu fill s'hi va trobar l'altre dia amb una senyora i diu, mira, mama, li hagués pogut, si hagués sigut dolent, prendre, perquè és que li vaig treure jo. Perquè el senyor del banc no es mou. No surtes a ajudar la senyora gran. Escolta, això no hi ha dret, home.
Lourdes, i amb les llibretes cada vegada hi ha més entrebancs.
Clar.
Que si la tinta d'impressió és tan tènue que la màquina ja no la llegeix,
clar,
que si la màquina s'encalla i no et dona la llibreta, cada vegada posa més traves perquè la llibreta quedi cancel·lada.
Sí. Passa que estem en una època de transició i vulguis o no vulguis, això acabarà sent... Però, esclar, els bancs que encara existeixen, que no queden gaires, però existeixen, es donen compte que hi ha altres bancs que no tenen cap oficina i funcionen igual. Per exemple, els Citibanks i els Triodos i tots aquests funcionen igual sense oficines. I diuen, estem fent el tonto tenint oficines.
Funcionen molt bé.
La gent també s'ho fa igual per internet. I clar, la gent gran que no entra en aquestes tecnologies, la veritat és que s'ho passa molt malament, però és que anem cap aquí, és el progrés, ara, això que en diem el progrés, i bueno, és això. No?
Ara, Octavi, hi ha una cosa, potser a lo millor no hem de mirar el progrés, sinó que hem de mirar cap enrere.
Home,
hi ha dos països al món molt importants d'economia emergent que precisament no fan servir massa els bancs. Un és Xina. Vosaltres sabeu que tots els negocis que fan els xinesos i demés són negocis entre famílies, amics i demés. Els xinesos no fan servir el sistema bancari, pràcticament.
No, tenen dinero encima, sempre van con mucho dinero encima.
Exactament. I un altre és la Índia. A la Índia el moviment bancari també és bastant inexistent. Són cultures antigues, basades moltes en l'intercanvi. Els préstecs, el moviment de diners dintre de la família, moviments d'aquest tipus. I a lo millor nosaltres tirarem enrere una altra vegada i en comptes de fer servir els bancs com a proveïdors de diners farem
el servir... Colchon.
El que passa és que la família ja poc et pot ajudar aquesta salsada.
Però precisament, Antoni, la gent gran són els que disposen una mica més de cèntims més que els joves. Jo trobo que tindrien que tractar molt més bé del que fan, vamos. És que et dona ganes de treure-ho i posar-ho.
Hi ha una altra història, Lourdes, que convé dir-la, i és aquí. Nosaltres encara passem les conseqüències de la Guerra Civil. La Guerra Civil la va guanyar l'exèrcit, l'oligarquia, l'església i la banca. I a partir d'aquell moment la banca espanyola va ser extractiva. I en comptes de dedicar els recursos a potenciar l'economia del país, la banca espanyola sempre ha tret diners de les nostres butxaques. És molt car tindre una compte oberta a Espanya ara. Paguem uns serveis altíssims per tots els que dona la banca. I quan la banca, per relació amb Europa, ha perdut negocis tradicionals a Espanya, el que ha fet és pujar sense misericòrdia el preu dels serveis. Però és que la banca espanyola no ha ajudat mai a la reconstrucció del país. La banca espanyola ha extret recursos del país. Ara també es trobarà que els recursos van minvant.
La banca no ha tingut mai escrúpols, ni amb els clients, ni amb els empleats, perquè ara, Clar, ara estàveu dient, és que els empleats no ajuden i et tracten malament. Sí, sí, estic d'acord. Però un empleat que sap que potser demà passat ja l'hauran fotut al carrer, la veritat és que no sé amb quina moral pot treballar. La Caixa ha anunciat més de 8.000 despidos. Ara el Banc de Sabadell també està dient que més de 6.000 empleats aniran al carrer perquè tancaran no sé quantes oficines. Clar, un empleat d'un banc que té aquesta perspectiva, ja em diràs tu amb quines ganes té d'anar a treballar al dematí i quines ganes té d'atendre la gent. Sí que és veritat, teniu raó, la gent no ens mereixem que ens tractin clar, així. Això estic tot d'acord.
Encara que no estiguis a gust a la teva feina, moral... sí, estic d'acord, però primer has de ser persona, no sé. I estàs allà, mentre estiguis treballant, sí, doncs has de donar el màxim de tu, ja, no sé.
Clar que sí.
Jo ho veig així.
Mentre estàs treballant,
sí. Es diu professionalitat, però,
Quan et diuen, no, és que aquesta oficina resulta que és la que ja està, d'aquí 3 mesos tancarà. I dius, i jo què faré, no? I, bueno, i ja tens al cap una
sí,
altra
que,
cosa.
Sí, que t'entenc, que t'entenc, no però no. Jo crec que mentre un està treballant, doncs ha de complir, no sé.
No, amb
això... I tienen grandes beneficios, ¿eh?
Sí, sí, evidentment.
Cuidado, cada any nos dan los beneficios de los bancos
sí,
de Déu-n'hi-do,
sí,
¿eh?
Sí, Déu-n'hi-do.
No,
considereu una cosa, jo no sé a quin nivell fiscal està la banca quan contribueix la banca a la hisenda pública, em temo que poc, en comparació amb els diners que belluga, hi ha l'objectiu aquest de que se m'ha anat al cap.
Vinga, Antoni, doncs, t'ho repenses per la setmana vinent.
Un servei públic.
Exacte.
Han oblidat que és un servei públic i l'axioma que tenen les grans empreses, que el valor d'una empresa és el valor de l'equip humà que tenen. I la banca en aquest moment l'està matxacant.
Molt bé, ens quedem amb aquesta frase.
I això sense comptar els diners que ja s'han gastat amb el rescat, que aquests també els hem pagat entre tots, eh?
Exactament. No es tornaran pas, eh?
Ja.
Els grans grups bancaris
han
comprat bancs amb problemes i rescatats, però els diners del rescat no el tornaran, eh?
Vinga, que ho deixem aquí, que no tenim més temps. Tornem la setmana vinent. Que tingueu bona setmana.
Bona setmana.
Molt bé. Adéu.